Ràdio Estel.
A la Fundació La Caixa creiem que el món de demà depèn de l'educació d'avui. Pensament crític, creativitat, col·laboració i comunicació. Aquests quatre conceptes promouen habilitats que qualsevol infant necessita per desenvolupar el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Doncs seguim avançant en aquesta tarda, aquesta vesprada de dimarts, Economia amb Valors, un espai, recordem, produït pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials i per gentilesa de la Caixa. I avui no és dijous, però tenim la màgia que només ens regala una persona que transpira saviesa, bellesa i ens embalesa, el gran, grandíssim Salvador Aragonès. Bona vesprada.
Bona vesprada.
Que et saludo per primera vegada, molt content.
Molt bé, igualment.
Avui igualment. Sense en Rafa, perquè el tenim una mica, doncs, refredat, però bé, en qualsevol cas, anirem endavant amb aquesta secció d'Economia amb Valors. I explica'ns una mica, doncs, què ens has preparat avui a la secció?
Doncs avui comencem per l'entrevista, que, bueno, doncs, mira, no som xicota, Pere, però tampoc volem fer un restaurant, m'han dit.
O sigui,
volen fer que un restaurant i, o un hotel, o un restaurant i un hotel sigui rentable. Com? Doncs analitzant molt minuciosament el restaurant o l'hotel, des dels horaris fins als proveïdors, de manera que tots els àmbits del negoci funcionin harmònicament, de manera de fer-lo rentable. Molta planificació, eliminar actituds o accions que són costoses o inútils. En definitiva, ajudar a fer una restauració i una gestió rentable. Ha participat en moltes fires i esdeveniments internacionals i, si no hi veuen futur, s'ha de dir, heu de tancar. Això és el que diu exactament Eugeni Serranos, que viu a Sitges, i a més de mantenir, diria, o treballar en un hotel, que és la Dolce Sitges Luxury, dirigeix una empresa de consultoria pròpia i també dirigeix les operacions, director de Food and Beverage, o sigui, menjar i beguda, Purchasing Manager, hoteles de 4 i 5 estrelles, Catering Manager, de Foods and Beverage Consultant.
Si podríem dir, un bon càrrec, eh? Té molta responsabilitat, aquest bon home.
Tot és, sí.
Eugeni Serranos, bona vesprada.
Bona vesprada a tots.
I benvingut al nostre programa de Camins i dins d'aquesta secció d'Economia amb Valors. A mi m'ha sorprès sempre que hi hagi almenys fins ara tantes persones que, doncs, reben aquests diners, ja sigui d'una herència o d'un important acomiadament, o uns estalvis, i pensi en posar un restaurant fent quatre números. Com és que encara hi ha gent que s'arrisca a fer aquest acte, podríem dir, de valentia amb la que està caient?
Bueno, et donaré una dada. El 80% dels negocis de restauració no arriba a un any. Per tant...
Mare meva,
que fort!
Sí. A mi encara també em sorprèn, no?, que hi hagi tant d'agosarat i tant desconeixement i menyspreu per la restauració, no? A mi personalment no se m'acudiria posar una sabateria o un negoci de bicicletes. O si ho fes, segurament m'assessoraria per un bon professional, no?, com és en aquest cas nosaltres, no?
Sí.
A més, els negocis de restauració són molt diferents de la majoria de negocis tradicionals, no? Treballs la matèria prima es fa malbé... A part de matèria prima apareix el concepte merma, a més els preus canvien constantment, no? Més aquest any ens toca viure, no? S'ha de fer un bon engineering, s'ha de tindre un molt bon control de tot aquest cercle virtuós, i si no ho fas així, amb molta rigor i planificació i vigilar, doncs, evidentment no és sostenible. Ara,
sí.
D'altra banda, bueno.
Eugeni, tu has tombat el món. Ha anat a fires, esdeveniments de tota mena, especialment volcats a la dieta mediterrània. Quina acceptació té la dieta mediterrània al món avui?
Bueno, el mes de novembre de l'any 2010 la dieta mediterrània va ser declarada Patrimoni Cultural Immaterial per la Humanitat, per la UNESCO, no? Bé, la dieta mediterrània és la que ens identifiquem més, no? És la que ens agrada, la que hem amat, tot i que coneixem com molt bé saps, altres tipus de cuina, no? I fem tot tipus de cuina. Però és la que ens identifica, no? És el que sabem fer i el que ens agrada. A nivell mundial et puc donar... Bueno, al final jo vaig estar a la fira de Dubai i un dels conceptes que vam muntar anomenat tapas en grill, no? On te servien arrossos, pa amb tomàquet I tot el nostre, no, pues, bueno, va guanyar un dels premis al millor restaurant d'Expo, no? Al final és una dieta que
molt, bé, està, eh? Molt bona
i molt rica.
Sí. I molt saludable, també. I, Eugeni, ara ho comentaves, que us heu mogut per tot el món, el Salvador també ho comentava, heu estat esdeveniments d'àmbit mundial, esteu també al Mundial de Qatar?
Bueno, el Mundial de Qatar al final no ens hem ficat d'acord. Bueno, després de l'experiència del projecte Expo, de l'Expo Mundial celebrada a Dubai, no? Bueno, podria fer un màster amb els països àrabs, he estat allí 11 mesos treballant per l'Expo i amb l'Expo, i bueno, és complicat. O tens les coses molt ben apamades o ja esteu veient les notícies, no? Bueno, al final són esdeveniments molt grans, amb molts contractes, i a vegades pues, has de vigilar molt. No, la veritat, no ens hem acabat de ficar fil a l'agulla pel tema de l'assessorament, però bueno, tenim diversos projectes a Middle East.
Sí. Eugeni, qualsevol anella d'una cadena en un restaurant o en un hotel és fonamental. On fallen més els restauradors i els hotelers? Però, per altra banda, hi ha una cosa que els hotelers fins ara havien fallat, que la restauració era fluixa, era dolenta, la gent s'anava a menjar fora de l'hotel.
Sí, bueno, són dues preguntes en una, no?, el que em fas.
Sí.
Per començar, al final, jo crec que està canviant la tendència. Els hotels s'estan donant compte que l'F&B ja no és un commodity o aquell apartament que has de tindre, no?, sinó estem fent-ho servir com a palanca de valor per la venda del nostre hotel i pel rendiment de les habitacions, amb els casos dels hotels, no? I els restaurants, i en general el món de la indústria de l'hospitality, ens hem donat compte que si la nostra proposta de valor és real, diferenciadora, si realment parlem d'experiències i creem experiències amb el client, pues pot donar molt de rendiment, no? De fet, nosaltres ens dediquem a això. I on feia ment als restauradors, pues és amb aquest punt que ja havíem parlat, no? És a dir, moltes vegades agafem la restauració com a punt romàntic, no? Ai, m'agradaria muntar un restaurant, no? Bueno, i les coses no són així, no? S'han de treballar, és una ciència, a part de l'experiència i el coneixement has de tindre molta actitud, molta passió per el que fas. Bueno, és una miqueta això, no? Al final hem de posar el client al centre del nostre negoci, no? El que en diem customer experience, no? Saber molt bé qui és el teu client, analitzar-lo, si el temps, cuida'l, mima'l, sorprèn-lo, no? També el producte, els costos, procediments, no? Al final has d'escriure. Jo recomano sempre posar-ho tot per escrit, no? Fer les coses, bueno, és a dir, amb ordre, serietat, rigor. I bueno, moltes vegades les coses les fem amb impuls, amb el món de la restauració, i no surten bé. Després s'ha de medir tot, no? S'ha d'analitzar tota la informació i escoltar molt els teus clients, no? Per aquí, bueno, és molt complexa, no? Normalment ens criden per una cosa, no? Els costos que els tenim molt alt, no? I després anem posant fil a l'agulla, no?
Sí, sí. Una de les peces més importants són les persones, els que porten el negoci. Fa falta molt esperit emprenedor per portar un negoci, ja sigui de restauració o ja sigui d'un hotel, no?
Bueno, la meva modesta opinió, com he dit abans, amb aquest negoci en concret i amb tot el que facis, jo penso que fa falta molt amor i passió pel que fas, no? Lo de més, penso que ve sol, no? És conseqüència natural, perquè quan disfrutes amb el que fas, vols sempre ser millor, vols sempre millorar-te, vols sempre, bueno, realment calar amb el client, no? Llavors, bueno, penso que aquest negoci és un negoci... hem de treballar per una hostaleria que puguem fer conciliació familiar. Bueno, el negoci està canviant molt, no? Els equips humans... Ara estem treballant amb la conciliació, en adequar més els horaris a les vides, a pensar més en la vida privada de la gent, a l'hora de muntar equips, però tot i així, vull dir, et pot tocar treballar a Nadal, Sant Esteve, Fi d'Any, Setmana Santa i estiu.
Això és molt dur, eh?
Molt dura la restauració.
I moltes vegades no està pagant, no? Perquè quan la gent està a festa, tu realment és quan més feina tens, no? O és el que dic, no? Jo vaig estar a l'Expo 7 mesos i vaig estar a Dubai, 11 mesos, 7, set concentrat a Expo i no havia vist res de Dubai, no? I la gent em deia, bueno, jo vaig fer una mitja de 14 hores i en el meu cas vaig estar sense dies lliures molt de temps, no? Això només ho fas si t'agrada molt el que fas. Jo penso que és amb tot en general, no? Però amb aquest ofici poder has de tindre aquest plus més, no? A sacrificar a vegades els caps de setmana, perquè, bueno, ara mateix jo estic en una posició que molts caps de setmana haig de treballar, no? No tinc més remei. De treballar de dilluns a divendres, no? I això, doncs, bueno, és...
Això també pot ser que faltin els treballadors d'hostaleria i...
Bueno, en el cas dels hotels, per exemple, i dels restaurants, o jo ja treballo muntant aquesta conciliació, no? Un cap de setmana lliure al mes, les teves invernals, no? A disposar, no? Vull dir, cada vegada, sobretot al món dels hotels, no? Quan tens molta plantilla és fàcil, o entre comences...
I més en un lloc, entenem, com a Sitges, que és un lloc turístic. Moltes gràcies, Eugeni Serranos, de l'hotel Dolç Sitges Luxury, per haver-nos acostat a aquesta realitat avui al Camins. Que vagi molt bé i molta sort. Gràcies per l'entrevista.
A vosaltres, és un plaer.
Bon vespre.
Bon vespre, Salvador.
Una abraçada.
Veiem. Adéu.
Adéu, bona vesprada. Fem una pausa, escoltem una falca de la Caixa per descomptat i tornem a les notícies. I en Salvador.
A la Fundació La Caixa creiem que el món de demà depèn de l'educació d'avui. Pensament crític, creativitat, col·laboració i comunicació. Aquests quatre conceptes promouen habilitats que qualsevol infant necessita per desenvolupar el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Salvador, ens costa que venint cap aquí has tingut un petit incident amb el teu cotxe, que sàpies que està resolt.
No, està fent guàrdia. Deixa-ho córrer, perquè després del programa m'ocuparé d'això.
Que en Rafa està fora.
No distraiem, el tenim fent guàrdia.
En qualsevol cas, Salvador, comencem amb les notícies. Quina és la notícia més important? No em diguis que... t'ha nascut una altra nit.
No! Que escolta'm, els nens normalment neixen d'un en un. No et passis, eh?
Clar, poc a poc, és un xup-xup. Sí. No em diguis que la gran notícia és el Mundial de Qatar.
Sens dubte. La gran notícia és el Mundial de Futbol. Les crítiques al fet que el Mundial de Futbol el celebrés a Qatar no solament s'han abaixat, sinó que han augmentat. El president de la FIFA, l'italià Gianni Infantino, va criticar Europa, va dir que Europa hauria de demanar perdó pel que els europeus hem fet al món en els últims 3.000 anys, 3.000.
Es diu ràpid.
I hauríem de demanar perdó altres 3.000 anys abans de començar a donar lliçons morals a la gent. Va citar el tracte dels treballadors immigrants que es fan en Europa. Bé, allà hi ha hagut alguns milers de morts construint els estadis, però bueno, aquesta lliçó moral unilateral d'Europa només és una hipocresia, dit l'italià Gianni Infantino. Bueno, aquesta és una situació bastant complexa, no? També hi ha hagut moltes crítiques a la direcció de la FIFA per corrupció, sí, i molts països han fet propaganda. Iran, a favor de les dones, els europeus reclamaven el braçalet arc-iris a favor de la LGTBI per protestar contra Qatar, on la pràctica de l'homosexualitat està prohibida. I, en fi, cada dia, fins que el Mundial, veurem coses, perquè és un aparador internacional on tothom vol dir la seva, no?
I aquests dies, clar, ha començat el Mundial i aquestes crítiques que ja hi havia abans que comencés aquest Mundial, ara, Salvador, han anat increixendo, i seguirem escoltant potser aquests dies més crítiques.
Les crítiques al fet que el Mundial de Futbol es celebrés a Qatar no solament ja he dit que no s'han abaixat, no? Sinó que la veritat és que fer un Mundial en un país que és un desert, sense afició al futbol, trencant totes les lligues del món per acudir a Qatar, és una anomalia en si mateixa, eh? És cert que el Qatar envia gas a tot el món i això, doncs...
És important.
És important, però no elimina la falta de drets humans en aquest país, no? La veritat és que fer un Mundial en un país així, bé, si més no, és absolutament extraordinari i no ho sé, jo crec que no ha agradat a ningú aquest Mundial, no?
I a més també hi ha hagut moltíssimes crítiques a la direcció de la FIBA per corrupció.
I tant. Bueno, això és conegut, i no és d'avui, això, eh? La FIFA porta...
Patents, no?
La FIFA porta, en fi, molts problemes de cara... En fi, però, bueno, això és... I clar, fer-ho a Qatar, això ha aixecat una mica les suspicàcies, no?
Clar,
com és que Qatar,
el
país de supermilionaris, de petrodòlars, etcètera, etcètera, s'ha fet el Mundial de Futbol, que en un país que no hi ha cap afició al futbol.
Cap mena de tradició, és
com si ara volem etcètera,
fer,
no?
Bueno, una trobada de gegants a, sí, al Pakistan, potser.
Sí, 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 exacte, no?
Seria complicat, entenem.
Sí, seria complicat.
Bé, canviant de tema, Catalunya, sí, acaba amb la sequera eòlica les properes setmanes gràcies a la connexió de tres parcs nous i a la repotentació d'una altra, de donar-li potència a aquest altre, que sumaran uns 100 megawatts de nova potència, Salvador.
Sí, dos dels parcs corresponen a Naturgy i venen de les zones de desenvolupament prioritari, la ZDP, que va adjudicar el tripartit ja el 2010, fixa't que han passat 12 anys ja. Seran els primers molins que comencin a girar dels planificats en aquell concurs, cosa que dona idea del fracàs que va suposar la iniciativa. El grup presidit per Francisco Reynés preveu connectar, o sigui, Naturgy, preveu connectar en breu tant el parc de Punta Rodona, amb 7 molins i 26,8 megawatts, amb els barrancs amb 6 màquines i 23 megawatts. Recordo que un megawatt són 1.000 quilowatts. Tots dos estan ubicats a la Terra Alta i la inversió conjunta, diríem, ascendeix a 58 milions d'euros. Evitaran l'emissió de 97.000 tones de diòxid de carboni, de carbó, perdó, a l'any. O sigui que és molt... Se redueix molt l'energia d'origen carbònic, no? La cotitzada, o sigui, Naturgy, compta, a més, amb un altre projecte de desenvolupament a tres termes a la Terra Alta de 30 megawatts i un pressupost de 26 milions i té la voluntat de repotenciar Trucafort al Priorat amb 30 megawatts, tot i que en els dos casos no hi ha calendari. El Parc Solans, entre les Garrigues i el Segrià, comptarà amb 20 aerogeneradors amb la potència de 44 megawatts. Es tracta d'un projecte que ha desenvolupat Eòlia i que va començar la seva marxa el 9 de setembre de 2002, tornant-me, torno a insistir, fa ja 20 anys, i l'inici del tràmit, amb l'inici del tràmit d'informació pública.
Un plaer escoltar-te, Salvador. Ens anem quedant sense temps, però acabarem amb aquesta notícia. Salvador, com s'ha acabat la primera cimera del clima que ha organitzat l'ONU a Egipte i que va concloure el diumenge, aquest diumenge?
Sí, bueno, jo...
Com ha acabat, eh? Si
digués que ha acabat com la comèdia Falset, no seria una cosa estranya, no?
Exacte.
La cimera d'Egipte, el COP27, que es diu, va estar tan a prop d'acabar un rotund i escandalós fracàs que l'acord de mínims assolit molts diuen que és molt insuficient. La cimera més tensa i enrarida dels últims 20 anys ha tancat amb un acord d'última hora que admet, per fi, la creació i posada en marxa del tan esperat fons de compensació per pèrdues i danys per ajudar els països en desenvolupament que són particularment vulnerables als efectes adversos del climàtic. L'acord, batejat com a implementació del de Sharm el-Sheikh, que és el lloc on s'ha celebrat la cimera, millorarà la capacitat d'adaptació de les persones que viuen a les comunitats que s'estan veient més afectades per la crisi climàtica a l'horitzó del 2030.
Per tant, un acord important, és un pas endavant, podríem
considerar-ho. Bueno, no t'ho creguis, eh?
O queda curtet, podríem dir.
El document consensuat per les delegacions dels gairebé 200 països participants atén així la demanda de finançament per l'adaptació al canvi climàtic, pèrdues i danys. Ningú sap com es constituirà aquest fons, ni quins països en rebran els diners, ni quants països són els que pagaran per tirar endavant aquest fons. És cert, Pere, que amb la situació actual mundial d'una forta crisi energètica i una guerra a Europa, no és gens fàcil arribar a conclusions consensuades entre tants països, no?, que tenen interessos molt diferents i no poques vegades oposats. A més, això ja estava anunciat en els acords de París i de Glasgow. Els països productors de petroli i de gas han usat tota la seva força i tota la seva influència per impedir un acord contra l'ús de les energies d'efecte hivernacle, que és el quid de l'assumpte, no?
Déu-n'hi-do, Salvador.
A la Fundació La Caixa creiem que el món de demà depèn de l'educació d'avui. Pensament crític, creativitat, col·laboració i comunicació. Aquests quatre conceptes promouen habilitats que qualsevol infant necessita per desenvolupar el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.